els podcasts de Ràdio Estel.
Filosofia Millennial, un podcast amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
I ja el tenim aquí avui en directe, rigorós directe, a Ràdio Estel, el camarada Leo Espluga. Camarada, què tal?
Molt bé, aquí som. Bé, bé, bé. Sí. De matí.
Veus que bé?
És raro això, eh?
Ja et surt la veu més radiofònica al matí, eh?
Sí, em puc posar així.
Més.
Al matí avui podem parlar de la pregunta. Maria Zambrano, ens trobem aquí, Ràdio Nacional 4.
Maria Zambrano, una altra vegada?
No.
Ah.
O sigui, sí i no.
Sí i no.
Sempre hi és.
Tema d'avui.
Tema d'avui.
Va.
Avui és el tema per antonomàcia de la filosofia.
Mm-hmm.
La pregunta.
Hosti.
És guai.
Clar. L'altre dia fèiem... Que és un filòsof, no? Que es dedica més o menys un filòsof, no?
Sí, exacte.
Filòsof, per aquells que no en sabem, bàsicament el que es fa és preguntes.
Exacte. Sempre s'ha dit que la filosofia és com l'art de fer preguntes, o que tota filosofia comença amb una pregunta. Vull dir, sempre se li dona com molt pes a la pregunta filosòfica, no?
Val.
Sobretot perquè, com el pare de la filosofia, que és Sócrates Plató, el mètode socràtic és el mètode... de lo que ell diu la maièutica, no? del part del coneixement, es dona a través d'un procés de preguntes i respostes. Què passa?
Ai. Què passa?
Ja hi som. Aquell procés té un sentit històric, perquè Plató està pensant algo molt important, que és una cosa que a vegades no es menciona massa. Plató està pensant el pas de l'oralitat a l'escriptura. Això és molt important. Plató és el primer autor que escriu, i llavors Plató intenta trobar de quina manera hi ha un canvi, no?, en el procés aquest de ser un coneixement oral a ser un coneixement escrit. Per això fa diàlegs. Llavors, potser en aquell moment tenia molt sentit escriure preguntes per el moment històric, però ja, clar, ja fa molt temps que vam abandonar l'oralitat i vam abraçar l'escriptura, no?
Per tant, ja no ens hem de fer preguntes?
No ho sé. No ho sé. És una mica el que m'ha plantejat. O sigui, com és un tema que tinc molt verd, perquè, o sigui, això és una intuïció que tinc jo. I és un tema que estic investigant.
Val.
Això és una primícia.
És bo, això.
Estic intentant veure si es pot pensar sense preguntes. És el meu tema, ara.
O sigui, m'agrada molt.
Estic investigant això.
M'agrada molt. Perquè hi ha una... Abans d'entrar a si podem pensar sense fer-nos preguntes, hi ha una bona manera de preguntar-se i una mala manera de preguntar-se?
Clar, aquest seria el tema, no? O sigui, com moltes vegades es diu que... quan estem errant o estem en un punt... No és que estiguem responent malament, sinó que ens estem fent la pregunta incorrecta. No? Que això és una cosa que potser tindria sentit, no? Però jo últimament li estic donant voltes i a vegades penso, ostres, la veritat, no és el fet el propi fet de la pregunta que ens condueix sempre a una resposta erràtica? No ho sé, estic allà una mica... Estic investigant. I una de les autores que aborda el problema de la pregunta, no d'una manera tan clara, és Maria Zambrano. No, Maria Zambrano...
O sorpresa.
Oh, sorpresa. Exacte, que jo això ho vaig llegir fa temps, no me'n recordava, em va venir el tema de la pregunta i vaig tornar a llegir Maria Zambrano i vaig dir, ostres, si ella menciona això. Que raro. Però ella no fa un plantejament tan radical, sinó que ella simplement, com ja saps, critica el model de racionalitat occidental i per tant critica el model de pregunta, no?, que ha estat a Occident.
Val. Anem al que plantejaves. Val. Hi ha algun autor... que s'hagi plantejat pensar la filosofia sense el format pregunta?
Clar, no ho sé, és el que estic buscant. Jo estic buscant això. Sempre apareix una pregunta, no? Al final és impossible pensar sense fer cap mena de pregunta. Però és
com... De fet, comences plantejant-ho amb una pregunta, eh? Es pot pensar
sense
preguntar-se?
Exacte, que és una contradicció discursiva, no? O sigui, és com parteixes de la pròpia contradicció de que no és possible pensar sense fer preguntes, però també és com formar part d'això que té la filosofia, que... mai és perfecta, mai és tancada, i llavors com s'han d'acceptar certes contradiccions al principi i confiar que es resultaran al final. Això és una cosa que passa molt als llibres, que jo recomano molt a la gent. Quan un comença a llegir un llibre i l'autor planteja certes idees, les hem de donar per vàlides i veurem si al final la justifica o no, i al principi sempre hi ha contradiccions. No? Però a vegades s'ha de partir d'una contradicció i acceptar-la per poder-la potser resoldre al final, no? O sigui, és una cosa molt maca que això Wittgenstein, un dia parlaré de Wittgenstein aquí perquè és molt interessant. Wittgenstein té dues obres, no? Té el Tractatus Philosophicus i les investigacions, no? El Tractat Lògic Filosòfic i les investigacions. El tractat, ell fa tota una teoria de llenguatge, vale? Perquè ell el que li interessa és la qüestió de Déu, de la mística, i a més, però és un lògic analític, és una cosa molt estranya. Llavors, quan arriba al final del llibre, diu, bueno, tot això que he dit no és possible. O sigui, heu utilitzat una escala que no existeix, però ara esteu veient des de dalt. Però clar, vull dir, és una mica aquest rotllo, no?
Val.
I amb, potser amb la pregunta podria passar el mateix. Però clar, per quin problema tinc amb la pregunta, no? O sigui, això seria el primer pas, no? O sigui, quin problema té la pregunta? Doncs bé, el problema principal que jo hi veig a la pregunta és que crec que la pregunta exerceix una violència inherent al món, a les coses i a les persones.
Violència en tant a què?
En tant que Ortega y Gasset, clar, Zambrano està molt influenciat per ell, no? Per l'Escola de Madrid, diu una cosa que jo sempre patic molt, que és filosofia. Ell planteja que filosofar i pensar és un acte d'amor on un busca que la cosa sigui ella mateixa en la seva totalitat i no posar res d'un mateix en la cosa. Llavors, a vegades, la pregunta determina la cosa, no? O sigui, com, quan dic que hi ha una violència en la pregunta és perquè a vegades no deixem que la cosa apareixi en la seva cosaïtat, que diria Heidegger, no? En el seu ser de la cosa, sinó que apareix sempre sota les directrius de la nostra pregunta. És a dir, la pregunta converteix tota resposta en un predicat. O sigui, en el preguntar, el que pregunta sempre és subjecte i la resposta sempre és objecte. Per molt que estiguin preguntant un altre subjecte. I aquí és on hi ha la violència.
Per tant, no hi ha pregunta objectiva.
Hi ha pregunta... Clar, un científic et diria que sí, jo et diria que no. O sigui, com tota pregunta, en certa manera, és sempre tautològica o silogística. O sigui, com que és una cosa que deia Nietzsche, que les preguntes i les respostes que fan el filòsof no és altra cosa que una autobiografia. És a dir, la pregunta potser diu més de qui pregunta que no pas de la cosa. No? I moltes vegades s'emmascara aquest objectiu personal o aquesta abolició individualista en l'excusa de preguntar-se per les coses.
Però fins a quin punt és normal que passi això també,
clar,
no?
Clar, vull dir, és normal i és... Però que sigui normal no vol dir que sigui bo. O sigui, com això és la gran fal·làcia naturalista.
Val.
Que les coses siguin com
normalitat.
Són, no vol dir que estiguin bé. O sigui, del ser, el deure ser, hi ha un ser, un salt.
Val.
No? Del fet al dret. I llavors, amb el tema de la pregunta, hi ha algo bastant interessant, jo crec, que és que potser la... deia un... Ai, ara no me'n recordo qui és. Que tot bon filòsof comença per l'escepticisme, però... O sigui, tot estudiant comença per l'escepticisme, però tot bon filòsof l'acaba abandonant. I potser amb la pregunta hauríem de dir el mateix, no? O sigui, tota filosofia comença per la pregunta, però si no es lliura d'ella en cert moment, quedarà encadenat constantment aquell pensament, aquella pregunta inicial.
Més problemàtiques que genera la pregunta filosòfica.
Clar, diguéssim, tot, jo crec que des de la violència tot es va articulant, no? Una cosa que diu Zamorano, que és molt maca, que diu en la pregunta tota resposta és sempre l'ombra de la pregunta. És a dir, hi ha una cosa molt, molt, molt interessant que es diuen, es donen, això ho menciona Schurman. Schurman és un autor, una espècie de deixeble herètic de Heidegger, vale? Perquè és un pensador que fa una ontologia anarquista molt interessant, i ell diu que en la còpula, que la còpula és la predicació clàssica de la filosofia, no? A és B, això és una còpula, d'acord? Que sembla que estiguin igualades, ell diu que mai és un igualament, sinó una inclinació. No sé si m'explico. És a dir, en tot predicat sempre hi ha un principi, hi ha algú que es deixa anar d'aquell principi, per tant, mai hi ha una horitzontalitat, sinó que sempre hi ha una inclinació d'un cap a l'altre.
Entenc que en torna a jugar un paper important allò que dèiem, l'objectivitat, la subjectivitat.
Exacte. Sobretot perquè, primer, que l'objectivitat és més aviat una decisió ideològica que no pas teòrica, no? Això és una cosa molt important a tenir en compte. I llavors, potser, quan ens preguntem per alguna cosa, sempre hi ha una inclinació de la cosa cap a la pregunta, i no pas al revés. No? Un intent de superar això és la fenomenologia. La fenomenologia, he parlat un cop aquí, és bàsicament, faig aquí un refresc.
Som-hi.
És una disciplina filosòfica que neix a principis del segle XX, amb Husserl i Heidegger, sobretot. I el gran lema de la filosofia fenomenològica és a les coses mismes, com anem a les coses mateixes. No?
Val.
I la fenomenologia intenta fer una descripció fenomènica del camp d'aparició a la consciència. És a dir, la fremologia no busca fer-se preguntes sobre el món, sinó quedar-se quiet, observar el món i anar descrivint tot el que passa. No? Què passa? Que a vegades això és més retòric que no per real. No? O sigui, és un intent, la fremologia, molt, molt interessant, a mi m'agrada molt la fenomenologia, la gent que tenim una tendència més mística o més poètica, la fenomenologia ens acostuma a agradar bastant, perquè és un pensament que la primera persona està molt respectada, que les coses estan molt respectades, però al final jo crec que tampoc no s'acaba de lliurar del tot d'aquesta omnipotència de la pregunta, no? Perquè acaba exercint violència també, perquè tot acaba rematent a la consciència o al subjecte en última instància, no? Mm-hmm.
Em parlaves de Zambrano, i si he entès bé, deies que Zambrano deia que la resposta sol estar a l'ombra de la pregunta. Precisament posem el focus en filosofia massa en la pregunta, o sigui, més en la pregunta que en la pròpia resposta?
Clar, això és una cosa que jo crec que sí i no. O sigui, com... Sempre sí i no, eh? Mai sí o mai no. És una cosa que jo crec que històricament ha passat, perquè al final la filosofia és una disciplina estranya. Això ho deia la setmana passada, deia que sempre la filosofia sempre ha tingut enemics, i la filosofia, com el camp, definir què és la filosofia és molt complexa i és una disciplina molt rara. Llavors, la filosofia sempre s'ha d'acabar parapetant en algunes coses per defensar la seva autonomia, no? Perquè si no hi ha una invasió de la psicologia, hi ha una invasió de la sociologia, hi ha una invasió de la teologia, hi ha una invasió de la física, del que sigui. I llavors, com jo crec que històricament, donar-li tant pes a la pregunta és una manera que ha tingut el gremi dels filòsofs de tindre algú propi, no? Com tots vosaltres investigueu, però nosaltres sabem fer preguntes, no? És com gairebé una qüestió identitària. Potser que ha tingut un sentit històric per defensar el sentit de la nostra disciplina i no quedar com a quatre penjats que diuen tonteries, no? Defensar que nosaltres realment ens preocupem per la pregunta a diferència d'altra gent que es preocupa més pel resultat, no? Sempre es diu que a filosofia no hi ha progrés, que el que diferencia la filosofia de la ciència és que la ciència té progrés, encara que això és qüestionable, molt, i que la filosofia no té progrés també és qüestionable, però s'acostuma a dir que la filosofia s'eixampla però mai s'avança, no? I llavors una manera de justificar això és que potser no estem tenint moltes respostes però estem preocupats per fer les preguntes, no? Llavors d'alguna manera jo crec que és una qüestió sobretot molt identitària.
Com a conseqüència d'aquest problema que ara em deies, la filosofia ha arribat a parlar a vegades, amb certa superioritat moral?
Això és una cosa que m'acostumes a preguntar. I jo crec que potser superioritat moral, no sé si seria el terme... Entenc què vols dir, però potser no seria el terme correcte, però superioritat epistèmica, diríem avui en dia. No? L'epistemologia, com bé sabeu, és la teoria del coneixement, i l'epistemologia és, bàsicament, la teoria que justifica un coneixement o no. És a dir, i si la... Pot ser que la filosofia hagi fet això, no? Perquè és la metàfora de la torre de marfil, no? Sempre. I potser si ningú m'entén i jo estic allà obsessionat en fer-me preguntes que no interessen i la gent està fascinada per la ciència i jo estic allà remant fent preguntes sobre l'ente, doncs una manera que trobo és a dir, no és que jo no m'estigui explicant bé, sinó és que la gent no em vol entendre. No?
Anem aquí, que m'ha interessat molt això. El filòsof escull la pregunta que li interessa sobre el que vol investigar el filòsof, o la pregunta capaç de generar un cert debat en una societat perquè allò tiri endavant?
Clar, això és una cosa molt interessant, jo crec, no? Perquè a vegades costa destriar realment d'on ve, no? I una cosa que crec que és molt important quan pensem en general el coneixement i les èpoques socials, i per això deia que és una crítica a la idea de progrés, no? Que això passa en la ciència també, és... No és que hi hagi un progrés, sinó que a cada època històrica li interessen unes coses diferents. No? Hi ha un zeitgeist, un espírit del temps, que són les condicions socioeconòmiques, culturals, materials, que determinen quin tipus de coses ens preocupen i quines simplement les deixem de banda. No? O sigui, com quan tu preguntes una qüestió, vol dir que aquella és més important que no pas les altres. No? I aquell... Això és, com deia Schopenhauer, tu pots triar què fas amb el teu desig, però no pots desitjar el que desitges. No? O sigui, com tu ets lliure de fer què vols fer amb el teu desig, però el que desitges, xato, això no ho pots triar, no? I llavors, en aquest sentit, amb la pregunta, no, tu pots triar com fas la pregunta, però què preguntes potser ve més aviat d'una necessitat, que això jo crec que és una idea que la gent li fa, això li fa molta gràcia sempre que li explico a ma mare, per la paraula que diré ara, que és quan Ortega y Gasset, potser el millor text que té, el meu pare és Idees i Creencias, i Ortega y Gasset diu que les idees són ortopèdiques.
Per què?
Vale? Això és divertit, no?, que les idees siguin ortopèdiques. Ell diu que el pensament... Ortega y Gasset diu que, a diferència... Per exemple, Aristòtil diu que la filosofia prové de la curiositat.
Sí.
I Plató diu que ve de l'eròtic. I Ortega diu que ve de la necessitat i de la fricció amb la vida. No? I quan ell diferencia entre idees i creències, diu, les idees se tienen, en les creències s'està. O sigui, com, tu no ets conscient de les creences que tens, perquè vius d'acord amb elles. No? Tu vius el dia a dia i quan tu surts de casa per la matí, dones per fet que la casa estarà allà quan tornis, que caminaràs i com no t'enfonsaràs...
Aquelles coses que no tens necessitat de pensar-les.
Exacte, que són pressupòsits, no? Que gràcies a això vivim.
Sí, sí, sí.
No? O sigui, com el que diuen sempre els sociòlegs, que només cal mirar una rotonda i veure que allò funciona. Vull dir, allò són creences, no? Perquè si no explotaria la societat.
Sí.
Però llavors diu, Ortega y Gasset diu, les idees, és a dir, les preguntes, apareixen quan hi ha una falla en les creences, quan dos, per exemple, dos creences coetànies xoquen entre elles i llavors hi ha una fissura. Llavors, allà apareix la idea, que és ortopèdica, perquè ha d'alguna manera tapar com pot, amb una pròtesi, aquella falla en les creences. Però les idees només apareixen quan hi ha una falla en la creença, no? Avui en dia en la fenomenologia es diu això, quan hi ha un moment obliqu. O sigui, el pensament apareix quan hi ha una obliquitat en el teu camp de visió, no? Això és com quan estàs pujant les escales i de cop fas un esglaó que no hi era i agafes consciència que estàs pujant les escales de cop, perquè si no, no t'haguessis entrat i estàs a la porta de casa teva. Però és una mica el mateix, no? O sigui, com el pensament apareix, la idea apareix, la pregunta apareix, quan hi ha algú que no encaixa, no? Quan diguéssim, quan la normativitat... falla, no? Com una frase molt maca de Hölderlin que diu "Donde está el peligro está la salvación", és una mica això, o sigui, com la... i això jo crec que és una esperança revolucionària, i ara diré per què, perquè sempre sembla que hi hagi una omnipotència del sistema, de l'opressió i de més, però "Donde está el peligro está la salvación", i llavors dintre de tot lo normal que sembla incanviable està el germen del seu... es fractura des de dins constantment. No paren d'aparèixer falles. El que hem de fer nosaltres és estar atents a aquestes falles. Llavors, és una mica aquesta idea.
Després parlarem del sistema, que m'estic guardant una pregunta.
Ai.
No.
Quina punt fas?
Estic guardant una pregunta. Ja sabeu que abans et feia allò als tuits, ara et poso una mica de plana política aquí sobre. Però això ho guardem pel final de la secció. Més problemes que genera la pregunta o més qüestions filosòfiques que genera la pregunta.
Hi ha una cosa que m'agrada bastant de Fambrano que diu que la pregunta crea un buit.
Un vacío, eh?
Un vacío. La pregunta irrompe, diguéssim, no? I té alguna cosa interessant... O sigui, clar, aquí està la doble naturalesa de la pregunta, no? Perquè un buit no té per què necessàriament ser algú dolent. O sigui, un buit...
Que un buit entenga emplenar.
O no. O que sigui un buit. O sigui, com, hi ha una cosa molt maca que diferència Zamorano, que diu, Zamorano diferència entre el silenci i el mutisme. Que em sembla preciós, això. Pues el buit aniria una mica així. O sigui, pot ser un buit que deixi una absència,
val,
o un buit que generi un espai de possibilitat per una obertura. Clar, vull dir, la pregunta potser sí que podria ser creativa en aquest sentit, no? Però sí que és veritat que una pregunta pot ser un acontecimiento, diríem, que és allò que trenca l'ordre temporal, no? Crear un buit vol dir creure de cop una dilatació en el temps de les coses. Clar, això pot ser molt violent, perquè pot irrompre en el funcionament orgànic del món, no? O sigui, com... Zambrano diu que totes les coses tenen el seu temps, no? I per ella la claredat o l'espai de clarividència o d'èxtasis o és quan es dissol la multiplicitat dels temps. No? Quan de cop hi ha un temps compartit, clar, la pregunta pot ser un atemptat contra aquest temps compartit, perquè imposa de cop un ordre, una jerarquia, no? O sigui, tot està com funcionant de manera orgànica i de cop la pregunta fa plas! I delimita, no? I fa un quadrat, i fa un experiment, i fa una predicció. I llavors, això és molt interessant veure com, a través de la modernitat, que la natura passa de ser la llar dels déus, passa de ser una cosa, una relació de tendresa amb ella o de respecte o de misteri, i passa a ser un objecte natural a ser explotat. I això amb la pregunta passa una mica el mateix, no? O sigui, com què fa la ciència? Quin és el gran canvi de la física newtoniana i Galileu que planteja Kant? Deixem d'esperar que ens doni respostes i comencem a interrogar. O sigui, com així s'inaugura la il·lustració, interrogant la natura, sometent-la a la racionalitat humana perquè ens doni respostes a ella. És a dir, com jo faig un experiment, faig una predicció i em dones el resultat que jo vull. No estic a l'espera de veure què em mostres, sinó que t'interrogo. Però clar, quan algú interrogues algú, a vegades et diu el que vols escoltar. Mm. Aquest és el gran tema, no? Les interrogacions no sempre diuen la veritat.
Tot i això, la qüestió de la pregunta filosòfica és un fet paradigmàtic. No ho estic preguntant, ho estic afirmant, segons la meva opinió. Perquè tot i el buit de la pregunta que ens deies, no? La pregunta sempre, ara sí que és pregunta, és generadora de canvi?
Clar, això és... no ho sé, sí no, perquè... Hòstia, estic en un bucle. La pregunta...
Saps si ets filòsof o ets gallec?
La pregunta pot ser una eina contrahegemònica. Vull dir, fer una pregunta incòmoda en el lloc adient pot generar un canvi i, en aquest sentit. Però a vegades les preguntes... Igual que, per exemple, Adorno deia no es pot fer poesia després de l'Holocaust, nosaltres ens hauríem de dir, potser, fer-se certes preguntes quan passen certes coses és més aviat un exercici d'ocultació. No? En nom d'aquest pensament crític, en nom d'aquestes fer-se preguntes, potser estem tapant tota una sèrie de fets que potser no ens han de... Sobre certes coses més val no fer-se preguntes, perquè són fets. Vull dir, a vegades, en nom del pensament crític i el dubte raonable i no sé què... Fets que són evidents i són condemnables, ens emmascarem sota aquesta eina intel·lectual de la pregunta per no comprometre'ns amb la vida. No? I en aquest sentit, a vegades, fer-se preguntes és més aviat un dispositiu de poder que no pas un d'alliberament.
T'ho preguntava perquè entenc que la pregunta filosòfica el que vol fer és qüestionar la realitat, no?
Hauria.
Hauria?
Hauria.
Val, aquesta és la meva següent pregunta. Per què ho ha de fer? És a dir,
clar,
per entendre la realitat o per modificar-la?
Aquest és el gran tema filosòfic, no? Jo últimament, jo abans no estava massa així, però ara estic molt amb que tota filosofia en última instància és ètica o moral, no? Tota filosofia és... o sigui, ens preguntem el ser per veure si quin deure ser és possible. Vull dir, a qui ens interessa el bé i el mal? Ens interessa la llibertat, ens interessa l'emancipació de la gent, ens interessa la bona vida, no? Que ens interessa una vida digna de ser viscuda. Però llavors, si volem generar aquesta vida digna de ser viscuda, necessitem veure si és possible o no. Vull dir, aquesta és la gran crítica que fa Marx sempre a tot el pensament, que és com la filosofia ha volgut entendre el món, però no s'ha posat a transformar-lo. Ja va tocant transformar el món, no? Òbviament té problemes, això, però, diguéssim, si ens preguntem al món perquè sí, acabarem sent homes cranc. Vull dir, acabarem... sent el que Nietzsche diu que acabarem sent eruditos amb xepa que estan rodejats de pols a una biblioteca eterna mentre el món és un infern, no? En canvi, si jo entenc el món per veure les condicions d'aquest món i les estructures, veig si el canvi és possible o no, perquè si no arribem a la militància absurda, no? I gastem, posem la vida i el cos per algú que no és possible.
Ara em deies, Leo, ja va tocant anar transformant el món, per tant, la pregunta en si mateixa és pensament crític?
Jo et diria, hauria de ser-ho. No? Encara que jo crec que hem d'abandonar aquest terme. Està tan viciat, està tan... Ara diré una cosa, però... O sigui, com en nom del pensament crític, que hauria de ser una eina social, què acaba sent el pensament crític? Un màster a la BAU que costa 9.500 euros de suposats intel·lectuals d'esquerres. Això és el pensament crític avui en dia. Vull dir, i el pensament crític s'ha convertit...
Cada gust, eh?
Sí, guaitant, és que això és molt fort. És molt fort. El pensament crític s'ha convertit en un significat buit. En un terme paraigües... on tothom l'utilitza pels seus interessos ideològics. Hem de defensar el pensament crític, i ningú sap què vol dir el pensament crític, i ningú vol fer l'exercici de fer-lo. És una defensa abstracta, moralista, on un queda bé, no? Si jo vaig allà al Parlament i dic hem de defensar el pensament crític, on diu bravo, bravo, però després no faig res. Clar, vull dir, s'ha convertit en algo ideològic, no? I per això jo crec que hem d'abandonar aquest terme.
Anem a l'actualitat?
Anem a l'actualitat.
Pensament crític. No et preguntaré sobre això, però sí que et vull posar en context. Venim d'una tertúlia de gent gran que fem cada dimarts, m'agrada molt perquè la gent gran aporta una uh-huh. opinió de saviesa molt important uh-huh. a la nostra actualitat i jo crec que l'hem d'escoltar molt més del que ho fem la societat. Uh-huh. I els hi preguntava una mica per les manifestacions que hi van haver a les ciutats espanyoles, entre elles Madrid, uh-huh. on va acabar el que havia d'acabar passant uh-huh. amb entorns neofeixistes com els que es van uh-huh. manifestar. Uh-huh. I jo els hi deia, com és possible que el jovent, o cert jovent, uh-huh. compri discursos neofeixistes? Uh-huh. I alguns de la gent gran que ens acompanyaven deien... perquè no han viscut el que nosaltres sí hem viscut, no saben del que parlen, etc. I jo els hi preguntava, això ha derivat en altres qüestions, uh-huh. i jo els hi preguntava, però no és cert que on vosaltres a la vostra època us manifestàveu uh-huh. hi havia un enemic comú, uh-huh. i aquest enemic costa tant manifestar-se ara al jovent per certes coses perquè l'enemic s'ha diluït?
Clar, això és molt interessant, o sigui, com... sempre,
això et deia, parlarem sobre el sistema.
He de dir que sempre hi ha un biaix cognitiu molt fort amb aquests temes, no? Sobretot perquè cada generació sent que el món s'ha... Vull dir, ja, totes les generacions diuen que el món està en decadència, sempre, no? I entenc...
Són pessimistes per naturalesa?
No, gens, gens. Jo crec que no. Però sí que és cert que un es desenvolupa en un món i quan aquell món deixa d'existir, hi ha diferències, no? Entenc el punt, però em sembla paradoxal. És a dir...
I tant, què ho és?
Em sembla interessant però qüestionable. Uh-huh. Que l'enemic s'ha diluït? Sí. Que hi ha... Però per què? És una cosa molt senzilla. Ja no hi ha fàbriques. Uh-huh. Vull dir, el proletariat està separat, no està unificat. Vull dir, és així de simple. Vull dir, vivim en un món fragmentat.
Abans em deies l'esquerra, per exemple. Exacte. El discurs de l'esquerra és molt, dels joves d'esquerra, uh-huh. és molt lluitar contra el sistema.
Exacte.
Però qui és el sistema?
Clar, qui és el sistema? Això és una cosa molt interessant que... Però jo crec que hem de madurar, perquè jo t'ho he dit moltes vegades aquí, vull dir, el món no és que vagi malament perquè hi hagi homes malvats al poder, sinó perquè la pròpia estructura genera això, o sigui, si guillotinéssim les 100 persones més riques del món, tornarien a emergir una altra vegada com una quimera. Vull dir, no és... El problema no són les persones, no és qui mana, sinó el sistema que genera aquests mandataris, no? I en aquest sentit, sí que és cert que potser s'ha diluït, s'ha fragmentat el moviment social, però és que ells van fracassar. Vull dir, això és una cosa que s'ha d'entendre. Ells van fracassar. Vull dir, seguir lluitant de la mateixa manera ens portarà els mateixos resultats. Vull dir, potser sí que hi havia lluites massives, però vam tindre 40 anys de franquisme. Vull dir, és un fracàs la història que hem tingut nosaltres aquí, no? I això de l'interès dels neofeixismes, la ideologia no para mai. I una cosa que molt interessant, que aquí sí que sóc molt radical, el feixisme és l'evolució natural de la democràcia liberal quan hi ha una crisi del capital. Quan el capital no es pot assegurar a si mateix a través de les eines democràtiques de l'esquerra del capital, surt el feixisme a defensar els interessos dels grans capitals. O sigui, com el germen del feixisme és la democràcia liberal capitalista.
Aquest programa no es fa responsable de les opinions dels seus col·laboradors. Leo Espluga, gràcies, que vagi molt bé, camarada. Fins ara.
Vagi molt bé.
Has escoltat Filosofia Millennial, un podcast amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Un podcast de Ràdio Estat.
Contra els virus i les malalties, la millor defensa és un bon atac. Immunització contra la bronquiolitis pels nadons nascuts entre l'abril del 2023 i el març del 2024. Vacuna de la grip per tots els infants entre els 6 mesos i els 5 anys. I la de la grip, més la de la Covid, per reforçar la immunitat dels majors de 60 anys. Persones amb alguna malaltia crònica, dones embarassades i professionals de la salut. Vacuna't. Demana-ho al teu CAP o punt de vacunació. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.